un d'aquests moments on cada partit hi ha alguna cosa nova per explicar, i això és molt gratificant.
Tu ets originalment escriptor i de premis literaris en deus tenir una colla. No sé si te n'havien donat encara algun de periodisme esportiu.
Doncs mira, sí, havia guanyat el Panenka a millor llibre de l'any pel llibre del Messi. I aquest mateix llibre, quan es va traduir a Anglaterra, em van nomenar finalista. No vaig guanyar, però em van nomenar finalista del Telegraph, que és un premi important que em va obligar i em va portar. Bueno, no obligar, no. Em va permetre anar allà i veure com ho pelen els anglesos en un món, diguem-ne, en el futbol, i sobretot els llibres de futbol tenen un prestigi i una tradició més gran, no? I sí, sí, és, però bueno, jo crec que aquí estem ara mateix, des de fa ja uns quants anys, a un nivell altíssim, amb producció de llibre d'esport majoritàriament en castellà. És difícil que n'hi hagi en català, però cada vegada n'hi ha més, també, i estan sortint veus noves, gent que escriu molt i molt bé, i que entén aquesta idea que una cosa és el futbol del dia a dia, que tots disfrutem molt i vivim, i l'altre és vincular-lo des d'un punt de vista cultural i social, de dir, és que no és només un esport, sinó que al darrere d'això hi ha una manera d'entendre la vida i que quan funciona, doncs és molt agraït.
Estàs pensant ja en un tot Lamin?
Ja m'ho han demanat. No, jo crec que és massa d'hora. Tot Lamin hem d'esperar... Hi haurà, un llibre Tot Lamin, no, potser no el faré jo, però jo crec que hi serà, perquè aquest noi està cridat a grans esdeveniments, no n'hi ha cap dubte, no? Però clar, amb 19 anys, què vols fer? La biografia de Lamin, home, la pots fer perquè, a veure, té una maduresa, evidentment, i té un recorregut i ve d'un lloc i d'una època i d'una situació que és atractiva, diguem-ne, per escriure, però jo crec que hem d'esperar a veure cap on anirà, no?
Doncs el Jordi Puntí, distingit avui amb aquest Premi Internacional de Periodisme Esportiu Vázquez Montalbán, que organitza el Barça i que el rebrà demà a la llotja del Camp Nou. No sé, Jordi, si en el descans, abans d'aquest Barça-Celta.
Abans del partit, que ja estigui fet, que si després la cosa no va prou bé, no faria tanta il·lusió, saps?
Sí, ets més aviat dels pessimistes, tu, o no?
Bueno, hem passat... Jo he estat a Sevilla, a la final de Sevilla.
Clar,
contra l'Estiaua.
Això marca
això
una vida, sí,
fica,
sí.
Això se't fica a l'ADN, tu.
Doncs,
no, però sóc optimista, sóc optimista.
Doncs el Jordi Puntí, que el podeu llegir, el podeu trobar en qualsevol llibreria, m'imagino dijous se't gira feina, eh?
Sí, signarem el Sembla Mentida, que és un llibre de contes que hem escrit amb el Miqui Otero i la Irene Pujades, a partir dels contes justament que llegíem al suplement d'aquí de Catalunya Ràdio. I és un llibre que vol ser divertit, que vol fer passar l'estona, i crec que és un llibre molt, molt de Sant Jordi.
Doncs el Jordi Puntí, ara amb aquesta etiqueta que el distingeix com a màster de periodisme esportiu, el podeu escoltar, com ell mateix deia, setmanalment al suplement amb el Roger Escapa i parlant de futbol. Jordi, gràcies i moltíssimes felicitats un altre cop.
Moltes gràcies a vosaltres i bon Sant Jordi per tothom.
Igualment, una abraçada, Jordi.
Salut.
Avui, amb un retard, jo diria que gairebé mínim de 3 minuts, normalment m'estic fixant que quan ve l'Agnès fem més tard. Per deferència al Manel Elias. Hola, Manel, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Avui Catalunya Nit, avui a la sintonia de 3Cat Info, perquè a Catalunya Ràdio hi ha el Tot Gira del Girona Betis. Amb quins continguts?
Doncs mira, m'enganxo això dels premis que estàveu comentant ara amb en Puntí, perquè s'estan entregant ara les creus de Sant Jordi, i tan aviat com acabi aquest acte tindrem a l'estudi la consellera de Cultura, Sònia Hernández, per parlar d'això i també de Sant Jordi, que estem a les portes de la Diada, en un dia que, a més, haurà de respondre de nou al govern de l'Aragó, que li reclamen que tornin ja les pintures murals de Sixena, que les entreguin, perquè hi ha hagut un revés judicial en una querella que havien presentat els exconsellers de Cultura en un jutjat de l'Aragó, dient que la jutgessa del cas havia prevaricat a l'ordenar que les enviessin. Això ja està tombat, per tant, avui hi ha aquesta reclamació que s'entreguin com més aviat millor. Estem a poques hores que expiri. Aquest alto el foc de dues setmanes que havien pactat l'Iran i els Estats Units, demà és l'últim dia i, de moment, ara hi hauria d'haver converses al Pakistan i tant la delegació de Teheran com la dels Estats Units no han ni tan sols volat, o com a mínim que en tinguem constància. Per tant, la cosa, si s'acaba resolent, serà in extremis. Acabem de rebre resultats també de la consulta que els sindicats d'ensenyament havien fet a instituts, escoles, entre els professors, per veure si volen seguir amb les protestes, amb les vagues, i una gran majoria, el 90% dels que hi han participat, diuen que sí, i ara s'haurà de veure amb quines fórmules, perquè n'hi ha des que volen vaga indefinida o d'altres recursos. Explicarem també el que ha decretat avui o conclòs el Ministeri de Sanitat, que diu que no hi ha cap evidència científica que l'homeopatia curi cap malaltia i l'equipara a un placebo. Això pot tenir moltes conseqüències, però és un informe de l'Agència Espanyola dels Medicaments que, per tant, diuen que si tens alguna malaltia, si vols fer homeopatia, allà tu, però no substitueixis el tractament que et faries amb una homeopatia. Això és el que ve a dir aquest estudi. Parlarem també a partir d'una pel·lícula que no sé si heu anat a veure, si no, la recomanem perquè està molt bé, és divertida i ben interessant, que es diu Incontrolable, que ja està rebent molt bones crítiques i premis, que va sobre el cas real d'una persona amb síndrome de Tourette que va acabar rebent molts reconeixements. És un escocès, perquè va ser dels primers que va entendre que era aquesta malaltia, patint-la ell mateix, que és aquesta dels tics. I Incontrolable també, perquè fins i tot acabes insultant persones de vegades sense voler, se t'escapen paraules, etc. I avui tindrem comentant-ho amb nosaltres a persones que tenen aquesta malaltia i que l'han vist. I avui fa també 10 anys de la mort d'aquest cantant.
Se li pot dir Prince o...
Se li pot dir Prince, se li pot dir Prince. 10 anys, va morir avui fa 10 anys, i entrevistarem a la periodista cultural Montse Frisac, que publica El alquimista púrpura, un llibre que recull la història de Prince. 10 anys de la seva mort avui.
Molt bé, doncs un gran mite musical que sempre va bé.
Una quarantena de discos. Estava comptant ara quants en té, doncs m'han anat sortint mínim 39 d'estudi. O sigui que...
Més que el Fari, eh?
Sí, i tocant molts instruments, a més.
Això sí. En fi, doncs el Catalunya Nit avui per 3Cat Info, però com sempre ben carregat d'informació i de cultura. Gràcies, Manel.
A vosaltres.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
Avui, en aquesta primera hora del Toc Costa, podeu recuperar tota la prèvia del Barça-Celta de demà. Per cert, que ja tenim l'11 del Madrid per jugar aquesta nit contra l'Alavés, amb l'Uni de la porteria, Trent, Militao, Hausen i Carreras. En defensa, mig del camp, per Tchouaméni, Valverde, Bellingham i Arda Güler, i al davant Mbappé, Vinícius. És a dir, probablement el millor 11... Bé, amb Rüdiger, no sé si estava sancionat Rüdiger o és descans.
No em sona que estigués sancionat.
Bé, doncs, però per la resta et diria que és el millor 11 possible a dia d'avui del Madrid d'Arbeló, no?
El Carvajal pel tren pot ser, no?
Buah. Sí, tal com està un no, i l'altre, no, no ho sé.
No, per mi millor Trent.
El dia del Bayern va jugar Trent com a titular, no?
Sí, de mig del camp endavant diria que és l'equip de Múnich, si no m'equivoco.
No, per això a mi no estava sancionat.
Ah, no, tens raó, tens raó.
Sí, Camani sí, estava sí, sancionat. Sí. En el seu lloc va jugar...
Valverde...
Brahim, no? Brahim era titular.
Bé, sí, en una altra posició, sí.
Sí, exacte, però els quatre sí, al mig del camp era Tchouaméni per Brahim, perquè ens entenguem. Bé, en tot cas, un 11 per intentar mantenir viva sí, la Lliga. Sí, sí. En el que queda de temporada, veurem què és el que fa avui el Bernabéu. I, per cert, això ens va tocar... Quan fa que vam guanyar el Premi Radio Associació? Ens va tocar, vull dir, ser premiats.
Ens van distingir amb el
ens
Premi
van distingir.
Radio Associació, el millor programa de ràdio, doncs deu fer un parell o tres d'anys.
Un parell d'anys, jo crec.
Era l'edició del
centenari. Sí. Doncs bé, la Renaixença.
Els premi... ja ha tocat el...
Ja ha tocat la... No, sisplau. Grau. La Renaixença, Premi Ràdio Associació, el millor programa de ràdio, més que merescut, un reconeixement important a aquesta producció de 3CAT i que sentiu cada dia aquí a Catalunya Ràdio a les 12 del matí. I el podcast del Bernat Soler, Rapsòdia Bohèmia...
Aquest encara no li ha tocat res,
no, però li pot tocar. No, aquest és finalista a la categoria d'innovació. Mm-hmm. Un podcast realment curiós. Si us el vau perdre en el seu moment, com que encara hi és, òbviament el podeu recuperar perquè el Bernat intenta un repte gairebé impossible. Jo crec que es queda... Si estem a l'espera del capítol final on,
clar,
efectivament...
Si al Bernat afina li donaran el premi, si no, no.
Si no, no.
Quedarà només en finalista, que escolta,
bé, des d'aquí
que ja és molt...
Felicitats la i Renaixença i Rapsòdia Bohèmia per aquests... bé, en el cas de Rapsòdia Bohèmia pel la condició de finalista.
I tota la resta de premiats.
I tota la resta de premiats,
per exemple,
òbviament.
El Xavi Bundó, el company de RAC1, ha estat distingit com a millor professional. Bé, en fi, que és un honor, a part d'aquest Tòquio, no, és un honor sempre que tinguin en compte en aquest tipus de distincions. Això pel que fa als premis, avui tots són premis. A veure si el Barça de bàsquet també té premi. A 8:45, Barça, Estrella Roja, Caixa o Faixa. Partit de play-in al Palau. Evidentment, el podreu seguir en la sintonia digital de Catalunya Ràdio. Ernest Macià, bona tarda.
Com estem, Jordi?
Ja instal·lat el Palau, falta mitja hora llarga perquè comenci el partit. Per tant, imagino que encara no es pot saber quin ambient hi haurà. I Pasqual demanava el Palau de les Grans Ocasions. Li farem cas o què?
Hi haurà el Palau de les Grans Ocasions, més que res perquè la gent tria, la gent sap triar. És a dir, sap quan és un partit de Lliga regular, quan és un partit de Lliga regular però l'equip no està bé, o quan és de vida o mort. Això de Caixa o Faixa jo ho he fet servir tota la vida i no sé quan és Caixa, si quan és bo i quan és dolent. La Faixa és lo bo o és lo dolent? Això m'ho podeu confirmar?
Mira, això t'haig de dir que em passa igual quan en castellà
sí?
Diuen la de Cal i la de Arena. No he sabut mai quina és la bona, però vinga, ara, com que és l'expressió...
Espero que avui sigui la bona, feta, la que sigui. És a dir, perquè sobretot ens interessa que el Barça estigui viu per anar, jo comptava anar a Mònaco, que seria el divendres, seria el més probable, però clar, acaba de començar el Panathinaikos Mònaco i està perdent el Panathinaikos, que és el gran rival que tothom vol evitar. Això voldria dir que el Panathinaikos s'enfrontaria a qui guanya avui. Veurem què passa, el vespre serà llarg.
Acaba de començar, efectivament, el Panathinaikos en teoria és el favorit, i si el Barça guanya avui... hauria de visitar la pista del Mònaco divendres, però jo en una línia de prudència i més en presència de Miguel Rico diria que primer guanyem avui i després si de cas ja veurem, sobretot amb la temporada que està tenint el Barça, ja en parlarem. Tothom a punt llevat de la Pro Vítola, tu creus que guanyarà avui el Barça, eh?
A veure, jo crec que com que és el Palau hi ha més opcions, però físicament el Barça està per sota del rival i no cal que el rival sigui gaire millor que el Barça si atlèticament els jugadors són més i estan millor i el nivell a Europa és molt alt. O sigui que jo avui no ho tinc tan clar. No ho tinc tan clar perquè una cosa és la Lliga regular i l'altra ja és l'hora de la veritat. I bé, recorda que els últims anys, per exemple, l'Olympiacos ha guanyat el cinquè a casa, el Pasqual va perdre amb el Lokomotiv Kuban tenint el camp a favor... La Lliga regular recorda la Iugoplàstica, que feies grans lligues regulars, els guanyaves a l'anada i a la tornada i arribaven als play-off o a la final i et guanyaven. Això és una altra història i aquí pot passar absolutament de tot.
Per cert, que parlant d'Eurolliga, avui no li ha tocat. L'han distingit Pedro Martínez com a millor entrenador de la temporada, que, vaja, jo crec que és un premi d'allò més prestigiós que s'adiu amb la temporada que ha fet fins ara el València Europa.
És que és clamorós, és un entrenador que ja tothom sap que és un dels millors d'Europa. Per mi, doncs clar, l'etiqueta de millor és subjectiva, però per mi és el millor, al nivell, doncs, el millor de Jessica Bixos, etc. Però és que tots els equips on ha estat, el rendiment de l'equip al final de temporada està per sobre del que li tocaria per pressupost i bastant per sobre. I el València ha acabat segon de la Lliga regular sent un pressupost una mica com el del Barça, més o menys, zona mitja. Per tant, escolta, té un gran mèrit. A més, no és el resultat, és com juguen, és una proposta atrevida i diferent.
Un català distingit com a millor entrenador de l'Eurolliga aquesta temporada i que mai acabaré d'entendre per què no ha entrenat mai al
sí,
Barça.
Jo t'ho explicaré, sí? Perquè té un caràcter dur i hi ha hagut moments aquí que es volien entrenadors que no qüestionessin massa les coses i que acceptessin que entràvem en una època de retallades, que és com ha acabat passant. I, esclar, tu no pots portar el Pedro Martínez i dir que no reforçaràs l'equip, que és el que s'ha trobat ara el Xavi Pascual, i que segurament l'any que ve no li faran això. Per tant, suposo que Cubells va voler-se evitar aquest perfil d'entrenador.
Molt bé. El partit a 3:15, aquest Barça-Estrella Roja, el tot gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio amb el Macià, la Lloberes i l'Ubac. D'aquí un quart d'hora clavat, a 9:15. Ernest, gràcies, bona transmi.
Que vagi bé, Jordi, merci.
Els embotits Ral d'Avinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Bé, però, és dir, la cançó l'he sentit mil vegades, és evident que es diu Wild Thing, però no sabia que els intèrprets eren els The Crocs, que fan que... Trocs. Trocs? De Trocs. Ah, doncs tampoc. Ruth Vila, bona tarda.
Hola, bona tarda.
No sé si serà o no una cosa salvatge, pel que he sentit avui, més aviat diria que no. El derbi femení de demà a la Lliga F, l'Espanyol-Barça a les 7, a la Dani Jarque, i en què el Barça, si no hi ha un delta baix o un resultat molt sorprenent, certificarà el seu 7è títol de Lliga consecutiu.
Això mateix, des del Barça, des del vestidor del Barça, volen guanyar la Lliga el més aviat possible, evidentment, i demà és la primera oportunitat. El Barça necessita 2 punts per ser campió ja de Lliga, falta de 5 jornades, per tant, amb una victòria contra l'Espanyol demà, ja aconseguiria el títol de Lliga. Un Barça que arriba amb les baixes de Paredes i Salma, que han tornat de partit de selecció amb problemes físics, alguna coseta, i per tant, el Barça la reserva pensant amb la Champions. Veurem si Patri entra a la convocatòria. Aitana pinta que no, però bueno, esperem fins demà per veure si Aitana entra o no. I evidentment li han preguntat a Pere Romeu si demà guanyen el títol, com seria aquesta celebració, i l'entrenador ha explicat això.
Som un equip elegant, som un equip amb principis, som un equip amb valors. Crec que confirmo que en cas de victòria farem una celebració digna de l'equip que som. Que som un equip elegant, amb classe i sense voler fer mala sang a ningú.
Jo continuo sense entendre que celebrar un títol de Lliga sigui no tenir classe, no ser elegant. Això algun dia m'ho hauran d'explicar bé.
No, ell no ha dit que no el celebri.
No, no ha dit que
el celebrarà en classe, elegants i tal. Entenc que això vol dir no...
No excedir-se, no?
No falta el respecte a ningú.
Això vol dir com si abans hagués faltat el respecte.
No, clar, i mai ha passat.
T'ho diré pels precedents. L'any passat el Barça va guanyar la Lliga a Tenerife i al camp gairebé no hi va haver celebració perquè el Tenerife aquell dia baixava.
Doncs
jo no, em sap molt greu. No ho vas a celebrar a la cara, només faltaria. Però per què no pots celebrar una cosa que has estat treballant tot l'any? Què ho has de celebrar? Cap endins, campions. No ho entenc. No, ens estem tornant bojos en coses... És a dir, la cosa que s'ha fet, sempre que es faci amb educació i sense faltar el respecte a ningú, jo no entenc quina mena de falta de classe...
Aquí el tema està en que des de l'afició rival, en aquest cas des de l'Espanyol, es considera una provocació...
Sí, però és que insisteixo...
Que ho celebrin. Aleshores...
Per això ho trec de l'equació de l'Espanyol, Sònia, perquè l'any passat a Tenerife va ser igual, i jo no ho entenc.
Bé, ells haguessin considerat que era una provocació, i aleshores dius, tant per tant, ho celebro al vestidor, que a mi... si fa o no fa, més indiferent. Però és veritat, a mi també em sembla que és una anomalia que no es puguin celebrar els títols sobre la gespa.
No, és que no es pot acceptar que un equip que porta tota la temporada competint per guanyar una competició, quan l'aconsegueix, no pugui... Perquè és que això també és esport. Vull dir, celebrar un triomf i un títol és part de l'esport.
I perdre.
I saber perdre i saber guanyar, evidentment. Eh? Vull dir, no, com deia el Jordi, sense faltar el respecte a ningú.
No, això és el primer. Sí, això va per davant, però és que jo ja dono per fet que entre esportistes no es falten el respecte i menys en un moment de la
Lliga. I fer una rotllana al mig del camp, de, sigui el camp de l'Espanyol o sigui qualsevol camp, si acabes de guanyar la Lliga, a mi no em sembla una falta de respecte.
Ara ho parlarem amb la nostra següent protagonista. Abans, Ruth, pel que fa al capítol de gent disponible...
Sí, del Barça, les que comentàvem, Parés i Salma baixa per aquests problemes físics que arrossegaven dels partits de seleccions. Veurem si Aitana entra ja o encara no i esperava el partit contra el Bayern per entrar a convocatòria, i Patri una miqueta el mateix. I després, tema entrades, hi ha hagut molta expectació a l'Espanyol per veure aquest partit. De fet, van posar entrades prioritàries, ens expliquen des del club, per als socis de l'Espanyol, i les van exaurir totes. És veritat que la Dani Hart, que és un camp molt petit, 1.500 espectadors crec que hi ha, per tant, molt poqueta gent, i per tant l'afició del Barça no ha pogut comprar entrades perquè es va donar aquesta prioritat, ens diuen des de l'Espanyol, als propis socis, i ells ja les van comprar totes i per tant no n'han quedat per l'afició del Barça, més enllà de les de cortesia.
Doncs magnífic, un derbi amb l'aforament complet. En línia, l'entrenadora de l'Espanyol, precisament, la Sara Monforte. Hola, Sara, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Abans de preguntar-te per això que estàvem comentant ara de les celebracions, etc. Per vosaltres el derbi arriba en un moment tranquil, teniu la feina feta, la permanència no matemàtica, però més que garantida, és un bon context per jugar un partit així.
La permanència matemàtica, sí.
Perdona, doncs matemàtica, mira, en cada
curs. Les que ni ho sabeu. Sembla.
Sí,
no?
Sí, 8 i 9 punts, l'última i la penúltima, sí, que ho sabem.
És que sembla que ni ho saps, m'estàs preguntant alguna cosa que em dius i no ho saps, vull dir. Primer, crec que primer has de saber informar-te una mica, val? A partir d'aquí, nosaltres, sí, és veritat que ja estem salvades, que tenim la nostra primera feina feta, i ara el que volem és seguir sumant punts per poder estar el més amunt possible.
Doncs sobre la celebració, deia Pere Romeu que ho celebraran amb classe, amb elegància. No sé si coincideixes amb el seu discurs i si et preocupa aquesta circumstància o és una cosa que et resulta aliena.
Sincerament, jo penso en mi, en el meu equip, a intentar que això no passi, però perquè sumem nosaltres, no perquè, vull dir, no per el que el Futbol Club Barcelona pugui ser campió, no? A mi m'importa sumar, per jo tindré 28, 29 punts, o 31 si puc. A partir d'aquí, si Foucault Barcelona guanya la Lliga, òbviament ho ha de celebrar, perquè, bueno, doncs ho ha aconseguit, ho ha de celebrar, però jo crec que comparteixo les paraules del Pere amb respecte i sense fer sang, que tothom sap a què ens referim, i crec que ningú ha de voler per la resta el que no vol per a ell. I llavors, el que tu no vulguis per tu, no ho facis a la resta. Però jo crec que...
Comprenc perfectament el principi del respecte, però si guanyessis un títol, tu no t'agradaria poder-lo celebrar, insisteixo,
sí,
eh?
Sí, però jo, si guanyo un títol al Johan, sé com ho celebraria, jo sé com ho celebraria el meu equip, ho tinc claríssim, i no faltaria el respecte, i això no vol dir que no ho celebri i que no ho pugui fer, però jo sé a l'afició del Futbol Barcelona el que li molestaria, llavors, com jo això no ho vull per mi, no ho faria a l'altre club, i sé que el Pere, que m'ho ha dit a mi també, serà així perquè ell, com a persona i com a representant, crec que del Futbol Barcelona, amb molt de respecte, ho ha fet saber així, perquè sap el que significa que t'ho facin a tu, i això significa empatitzar, i això és el que jo penso. A partir d'aquí, pues, si voleu entrar en polèmica, entreu, i si
no. Al contrari, és intentar entendre des de fora. Jo no he guanyat cap títol, malauradament, pues a la meva vida.
Una altra cosa és que sigui vosaltres mateix i sap la rivalitat que hi ha entre Futbol Barcelona Espanyol, Real Madrid i Madrid, i jo crec que tothom sabem de què parlem, i que no fa mateix mal guanyar una Lliga a Tenerife, com dieu, o el que sigui a Tenerife, i crec que si Tenerife baixa és parla de valors, no celebrar-ho a la cara de la persona que està en aquell moment, en un mal moment, això també és valors en el futbol, que és molt important i que no se'ns oblidi. Vull dir que a vegades se'ns obliden els valors, els tirem molt a la boca, però després, a l'hora dels actes, i crec que això sí que forma part dels actes, els valors en aquest acte. Jo no dic que Futbol Club Barcelona, si es guanyi demà, no celebri la seva victòria i el seu títol, per supost que ho ha de celebrar, però hi ha formes i formes de fer les coses, i crec que el Pere ho ha deixat molt clar.
Pel que fa al partit en si, l'any passat va ser un derbi bastant
Igualat.
Sí, molt igualat. De fet, fins al minut 70 no havia marcat el Barça, va acabar guanyant 0-2, però fins al minut 70 i escaig anava el partit 0-0. Però és cert que això, que va ser fins i tot un punt calent. Imagines un partit similar demà?
Bueno, ojalá siga similar a nivell de igualtat, no? De que el Barça no tingui un partit fàcil, de que en el minut 70 anem 0-0, ojalá puga ser així, sobretot, no? Però perquè, bueno, perquè estarem més a prop de sumar nosaltres, que és el que realment importa, sí.
Perquè tu, a l'hora de plantejar el partit, el fet que el Barça pugui ser campió de Lliga, t'afecta en algun sentit que futbolísticament les cames els hi puguin estar pressionades, no, com més allarguis tot el resultat, no?
No, perquè és que, com el que dic, al final no estem pensant si el Barça pot ser campió, sinó és que vull dir que ja juguen la seva lliga dins d'una lliga i nosaltres els nostres deures ja els tenim fets. Llavors, bueno, nosaltres volem seguir puntuant pel fet de poder estar més a el que deia avui la roda de premsa. Si nosaltres guanyem el Barça, o sigui que amb 31 igual m'apunta amb el DCF, que és el que tenim per sobre nostra. Llavors nosaltres pensem en això només.
Sara, ets una de les dues entrenadores de la Lliga F. De moment està costant que els equips apostin. La FIFA ha fet una iniciativa que consisteix en que o l'entrenador principal o l'assistent sigui dona. Et sembla una bona idea, una bona iniciativa?
Bueno, jo el que penso és que ha de ser més per tema de competències, és el que jo penso, no? I per el que m'he dit avui també, no va amb gènere, sinó va amb el fet de que tu facis bé la teva feina o no. El que passa és que de vegades, si no fas aquest tipus d'aquest tipus de coses, no t'arriba aquesta primera oportunitat, no? Vull dir que no te la donen. Tindria que arribar per les teves competències, no per el gènere, no? Com per exemple, pues, bueno, han pogut tindre àrbitres que només fossin dones, no? I cada vegada sembla que les àrbitres ja tenen més nivell, però quan fa 2 anys o 3, no recordo bé, quan va començar aquesta de que només fossin dones àrbitres, el nivell no era tan bo, perquè òbviament no hi ha tantes amb el nivell. Llavors, lo millor seria que realment no es mirés si són dones o homes i només es mirés les competències nostres i si fem bé el nostre treball o és el que volem o no, saps? No per gènere. Però clar, com costa tant de donar oportunitats i no es mira amb el mateix fil, pues òbviament al final hem de buscar aquest tipus de mesures.
Aquesta setmana hem vist com l'Unió Berlín, equip de la Bundesliga, apostava per Mary Luiseta, per la banqueta del seu masculí. Clar, això és, ho hem destacat tant perquè és excepcional en les 5 lligues masculines més top, diríem. Tu t'imagines fent el salt al masculí algun dia o no et crida l'atenció entrenar homes?
Clar, que m'han cridat molt l'atenció entrenar homes, però aquí en Espanya a dia d'avui ho veig quasi impossible. O sigui,
ja costa molt femení, no?
O sigui, clar, no m'imagino que una entrenadora dona li donin un equip de primera divisió masculina aquí a aquest país. Em sembla utòpic a dia d'avui, realment, perquè el que dius tu, ja que està en femení, crec que no tenim cabuda ja no en primera divisió, sinó ninguna, com has vist, no? Quasi com aquest que diu, com a primeres entrenadores.
I en el cas d'equips femenins, tu creus que és una qüestió de que manquen entrenadores, perquè fins ara sí que ja estan algunes d'elles guanyant prou, per dir-ho així, com per després formar-se com a entrenadores, però pràcticament sou excepció, ja ho comentava el Jordi, que en sou dues a la Lliga F.
És complicat, perquè realment el nombre d'entrenadores amb aquesta llicència federativa, no, amb el seu títol, no hi ha tantes, i això és veritat, al costat d'homes, segurament el percentatge és que no té res a veure, o sigui, partint d'aquesta base, no? Després, òbviament, pues bueno, també costa més, perquè en futbol femení, jo parlo del que jo conec, els sous nostres com a entrenadors no són tan grans com a que, jo què sé, si depèn del tipus de vida que vas portar també. Les jugadores acaben de ser jugadores, per exemple, i és una vida molt sacrificada i no et compensa econòmicament com els nois, saps? Clar. Algunes sí, però són les menys, saps? I és com tots els caps de setmana tens que estar treballant, molt de viatge, tens el dia lliure teu és un dimarts o un dimecres o un dilluns, vull dir, saps que és molt de sacrifici. Llavors, quan acaben de ser jugadores, no es veuen moltes, de tal apassionar molt. Jo estic fora de casa meva, jo soc de Castelló, estic aquí, visc sola, vinc a casa i estic sola, vull dir que es una vida molt solitària i tampoc pues, tiene una vida de no quiero ser madre i, o vaig a convivir a una altra persona, perquè aquesta persona ha d'anar darrere teu i no és fàcil anar darrere d'una entrenadora o un entrenador realment també, que cobri com cobrem nosaltres, que tampoc és un sou tan gran, no? Llavors és complicat.
Doncs la Sara Monforte, l'entrenadora de l'Espanyol, amb qui no només hem comentat el derbi de demà, sinó també la realitat de les entrenadores avui dia a les banquetes del futbol professional. Sara, gràcies i enhorabona per la permanència.
Gràcies, adéu.
Doncs... S'ha enfadat amb mi i amb raó, perquè hauria d'haver sabut que la permanència era matemàtica.
És que aquesta temporada, l'últim i el penúltim, ho comentàvem amb la Ruta a la redacció, tenen molta distància respecte als equips que estan per sobre, perquè han sumat molt poquet, la Lama i el Llevant.
Ara ho pensava, el Barça pot guanyar les dues lligues al camp de l'Espanyol aquest any? Perquè si el Madrid guanya, així l'Espanyol guanya el Madrid, d'aquí tres jornades pot ser pràcticament que el Barça...
A la Lliga masculina vols dir que la
sí,
pots guanyar
sí,
per passiva,
no presencial. Sí, a la Lliga masculina,
no,
per tercera vegada consecutiva, no seria? No, seria... Sí, les tres últimes lligues hauria guanyat la camp de l'Espanyol.
El Barça que es preocupi del seu i guanyar
vist així,
els seus
sí,
partits però... i que el Madrid i l'Espanyol facin el que vulguin. I el...
No, però podria ser, perquè l'Espanyol encara s'està jugant... Bueno, esperem que no, però encara pot ser que s'estigui jugant coses.
I a Europa?
Per bueno, no, sí, perquè està aquell...
Pot poder... Depèn de...
És que l'Espanyol, en la primera volta que va fer, és jugar coses cada partit.
Però ara us aneu anat a la Lliga masculina.
No sé sí, perquè estava mirant ara i l'has vist repassant, però també es podria donar.
Jo volia afegir que hi ha la casualitat que el Barça es pot proclamar campió de Lliga i també el Bayern, el mateix dimecres, sí, els dos sí. equips abans de les semifinals.
Doncs mira,
el Bayern juga al camp de l'Unió Berlín, precisament. Sí.
Que l'any vinent serà entrenat per l'entrenadora ara del masculí. La veritat és que és recambolesc tot plegat.
Sí.
Se suposa que... Vaja, no sé què farà el Bayern, però que el Barça demà no anirà amb tot l'arsenal, no? Més enllà de les jugadores que no estan disponibles.
Jo crec que hi haurà descans per algunes jugadores, sí, perquè a més hi ha algunes que venen de jugar amb seleccions que venen també de jugar molts minuts i dissabte, però Romeu deia, només pensem en aquest, però se te'n va al cap també el partit contra el Bayern de dissabte, evidentment.
Molt bé, això pel que fa el derbi de demà, que us l'explicarem aquí en directe. De fet, la Ruth serà a la Dani Jarque. Avui ja tenim acabat de sortir del forn episodi, o capítol en aquest cas, del Fem Futbol. Per on...
Amb notícia, Ruth.
Sí, doncs entre altres coses expliquem que Graham ampliarà el seu contracte amb el Barça, o renovarà, vaja, perquè acaba el 30 de juny, fins al 2028. Les negociacions ja estan molt ben encarades, per tant, tot a punt perquè signi aquest nou contracte i, en principi, serà un contracte per 2 anys més. És a dir, que se n'haurà passat 9 si acaba aquest contracte vestint la samarreta del Barça, que ja són, ja són temporades.
La Ruta ens havia explicat que era pràcticament un fet, sí, que la intenció de Graham era continuar i del Barça que continués, tot i així, vist que hi havia molta expectació... Que Graham continués, que l'episodi ja està publicat, òbviament, i molta gent interessada en el femení ha celebrat aquesta renovació, perquè Graham, la de Graham Ruth potser és la més...
Sí, la ràquica que fem, fàcil, no? Era no? Ona molt complicat, Mapi complicat, i Graham era de les que anava bé. Doncs Ona, des d'ahir ESPN, avancen avui que el molt complicat vol dir que està a punt de tancar o ha tancat ja el seu fitxatge per l'Arsenal. I ESPN diuen que està a punt de tancar per l'Arsenal, ens quedava saber on anava, i ja havíem dit que marxaria a Anglaterra i que marxaria, ens quedava saber on anava Ona, doncs des d'ESPN ens diuen que està a punt de tancar per l'Arsenal, i la Sandra Riquelme, la companya de Madrid, diu que ja ho té fet. Per tant, el destí d'Ona seria l'Arsenal.
S'acabarà caient malament. L'Arsenal s'ho endú en tot.
Estarà fent un equipàs, l'Arsenal. Sí, sí.
Això a part. Sí, sí.
El Fem Futbol també publiquem una entrevista amb Carla Julià, que és una de les jugadores revelació del Barça aquesta temporada, que jo crec que és possible que demà tingui minuts, perquè, com dèiem, en aquestes rotacions hi pot entrar Carla Julià, i que té passat perico. No li hem preguntat, és que no... Jo crec que la Ruth i jo ni ens havíem plantejat que pogués ser polèmic com ha de celebrar el Barça el títol de Lliga, no. Però sí que parla de com va marxar de l'Espanyol i que no té res a retreure, malgrat que en el seu moment no van comptar amb ella i per això va acabar marxant a l'Adam, de l'Adam al Badalona i ara al Barça.
Bé, li hem preguntat si celebrarà un gol si el marca. Ah, això sí, la resposta Fem Futbol.
Depèn de si té valors o no. Això... Va com va. Si tens valors, et quedes hieràtic com una piràmide, i si no en tens, pots celebrar-ho.
Demà sortirem de dubtes, perquè diu que, Sara Monfort ens deia que ho ha parlat amb Pere Romeu i que la celebració que considera Pere Romeu amb ella li va bé. Per tant, el que celebri demà el Barça, a l'Espanyol li anirà bé.
Sí, Sara Monforte no ha dit res que no hagi dit Pere Romeu aquí.
Sí, sí.
Estan totalment d'acord. Aquí sóc jo i crec que Ferran Martínez tampoc, els que no ho entenem.
Però jo tinc dubtes de què vol dir celebrar amb elegància, demà ho veurem.
No, ni tenim dubtes del que vol dir celebrar un títol.
Bé, vol dir suposo que se n'aniran cap al vestidor i ja està, com va fer el Barça masculí l'any passat.
Tu creus que no hi faran ni uns gestos de celebració?
Gesto, clar, també hem de pensar que gairebé no hi haurà afició blaugrana.
No,
això és veritat.
Sí, però és que entre elles ho poden celebrar a sobre el terreny de joc, és que només faltaria. És com si no, dius, no celebris els gols.
És que l'estàs invisibilitzant el títol, no?
No, és sí, que no. És que em sembla que això sí que són valors. No,
el que sembla és que molesta que el Barça pugui guanyar un títol al Camp de l'Espanyol.
Però jo crec que el Barça celebrarà el títol al Camp de l'Espanyol.
És una casualitat.
Respecte, sí.
Bé, doncs ja ho veurem. Jo insisteixo, el de l'any passat del masculí no el van celebrar. És més, Flick va sortir a endur-se jugadors cap al vestidor començant per Lamine Yamal. Jo això no trobo que sigui cap valor, però en fi, per això ells són professionals i jo no. Ruth, gràcies.
Gràcies.
Abans de tancar plana futbolística, Montilivi, d'aquí a 55 minuts, Girona, Betis, Solà, Xevi, Soler, bona tarda.
Hola.
A veure, començo pel Solà. Ve un Betis, a part que el Girona està en un bon moment, ve un Betis que ha guanyat un partit d'11.
Sí, amb 7 jornades consecutives sense guanyar, molts empats, és l'equip de primera divisió que més empats té, i a més hem de tenir en compte que ve després del cop dur que va significar l'eliminació de l'Europa League la setmana passada, reconegut pel mateix entrenador, i això hauria de mirar d'aprofitar un Girona que, com tu deies, està en una molt bona forma i va treure Pete Mitchell, diguem que aquest any 2026 estan bé. Recordeu que el Girona ha guanyat els dos partits aquí que ha jugat a Montilivi, els dos últims partits contra l'Atlètic o Villarreal, ve d'empatar el camp del Bernabéu i avui visita el cinquè classificat, un Betis que, com tu dius, Costa, no gira gaire rodó, però que és evidentment que necessita la victòria per mirar-se d'assegurar la possibilitat d'aquesta, que hi hagi una cinquena posició a la Lliga de Campions, amb un bon Girona que veurem com acaba el partit d'avui.
Evidentment el Betis ha de reaccionar després de la trompada europea.
Masses partits sense guanyar.
Sí, ja m'imaginava que faries aquesta lectura. Xevi, amb qui surt Mitchell?
Mira, haguéssim pogut encertar. Gazzaniga a la porteria, amb Arnau, Vitor Reis, Blin i Àlex Moreno, per tant torna Blin a l'eix de la defensa, en Witzel i Fran Beltran al doble pivot, Sigankov i Unagi a les bandes, Ivan Martín serà qui farà d'enllaç, per tant avui Lemar comença des de la banqueta.
Home.
I en punta Echeverri. Què vols dir? No t'agrada, eh?
No, home, però Lemar venia del gol al Bernabéu,
sí.
No?
Sí, però és que no hi queben tots.
Ja, aquí.
Ara ho parlàvem amb l'Eduard, no? No sabem a qui et carregues.
Sí. Bé, s'ha d'equilibrar l'equip, evidentment, sí. I Mitchell ha tirat per aquí, amb Witzel, amb Beltran i amb Ivan Martín, i això sí, un Agi que no ens el toquin.
Doncs mira que no va ser un dels més destacats de l'últim partit, eh? El Bernabéu no...
Home, a veure, ara no recordo quin jugador del Madrid va acabar... Ah, no, això va ser en el partit anterior. No, ara em confonia. Va? El Bernabéu en va tenir una de claríssima que li va treure l'Unin. És que ara ja li demaneu molt. No exigim tant al Bodunagi.
Sí, perquè si l'exigim massa, saps què passarà, no?, l'any que ve.
Però encara que no l'exigim.
Molt bé.
Oh, no, saps què passa? En Muñoz l'ha vist parlar amb Pellegrini i diu, ai, que ja us l'acabem de fitxar. El gran Muñoz, tu. El nostre tècnic,
sí,
eh?
Sí, que està al Betis, sí.
Sí, per això.
Molt bé, doncs d'aquí a 20 minuts mal comptats, el tot gira avui amb el club és a Montilivi, eh?
Sí, caram. Sí. Aquí vols parlar amb ell?
Bé, home,
David,
si
vols parlar amb en Costa?
No. Ara és quan diu que no em cau malament aquest tio. Molt bé. Doncs,
hola, què tal?
Hola, David.
Què tal?
Jo pensava que em feia conya.
Oh, no,
no, m'he recordat que avui eres a Montilivi, sí. Doncs mira, tenim el club és a Montilivi avui, festa grossa d'aquest Girona-Betis, a més, amb atenció al Madrid a la vez, que és a la mateixa hora. Vaja, un tot gira per no perdre's el avui. David, Xevi, Solà, abraçada i bona transmi.
Adéu.
Adéu.
i passant per Girona acabarem la tertúlia d'avui. El Miguel sembla que ha quedat amb ganes de més. En tot cas, només us puc desitjar que aneu a celebrar el que vulgueu. Ferran, Miguel, Mireia, la Mireia Rivera. Mireia,
sense molestar ningú. Sense fer-me la
sang. I amb valors. Gràcies a tots. Podeu anar-vos en pau.
Que vagi molt bé.
Farem una pausa i creuarem l'Atlàntic. Anem a saludar i a felicitar Jordi Fernández, que ha renovat amb els Brooklyn Nets.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Vols ser jutgessa? T'agradaria ser advocat de l'Estat? Illetrada de l'administració de justícia? O la teva vocació és ser fiscal? Ara amb les beques Seré tens l'oportunitat de complir el teu somni sense que importi qui siguis ni d'on vinguis. Entra a becaseré.es del 13 d'abril al 7 de maig i sol·licita la teva beca per preparar aquestes oposicions. I és que amb les beques Seré, el que vulguis ser, seràs. Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. Govern d'Espanya.
Mira el que li regalaré a la meva mare pel Dia de la Mare. T'agrada?
Ui, 17 milions? Li escauen molt. No els té ja?
No, no els té.
Doncs li encantaran. 17 milions fan molt per ella.
17 milions poden ser un bon regal per a la mare. Fes-nos cas. Regala cupó extra Dia de la Mare de l'11. El 3 de maig, 17 milions d'euros. Cupó extra Dia de la Mare de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Descobreix els nostres nous audiòfons amb tecnologia 4D, intel·ligents i invisibles. Revisa't l'audició de Frank i comença l'any sentint-hi millor. Cotet, una nova forma de sentir.
Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Maski, Trixi, Yosera i Ounat.
Aquest Sant Jordi el drac ja no menja persones, devora llibres, perquè Sant Jordi ens fa millors. Surt al carrer i gaudeix del dia més bonic de l'any. Generalitat de Catalunya.
Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
Eufòria al concert, el 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3cat amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3cat en viu.
Spend all day doing laps. Imagine Barcelona.
Aquests són els Arquels, un grup canadenc que canta a la ciutat de Barcelona. Ja els hem escoltat a l'inici del programa com a proposta d'un dels noms del dia, el de Jordi Fernández, l'entrenador dels Brooklyn Nets, el badaloní, que avui s'ha anunciat la seva renovació multianual per la franquícia de Brooklyn. Jordi Fernández, bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
I moltes felicitats, eh?
Moltes gràcies.
Ara de seguida parlem d'aquesta renovació, però abans de res, què tenen aquests Arquels que ens els hagis proposat i sobretot què els has donat que cantin a la ciutat de Barcelona?
Doncs bueno, ens vam conèixer a la meva època de seleccionador de Canadà i són una banda que els agrada molt el bàsquet, molt vinculat al món del bàsquet i ja et dic, des d'aquella època, doncs, música i l'esport de la cistella, doncs hem tingut aquesta relació d'amistat i ja et dic, ens han seguit en el seu moment, nosaltres els hem seguit amb ells i ara amb aquest nou àlbum i aquesta cançó d'Imagine Barcelona crec que els tenim una miqueta més a prop a nosaltres. Ara
el següent és convèncer-los perquè facin Imagine Badalona, no?
Això mateix, estoy
en ello. Escolta, Jordi, evidentment agraïm les teves propostes musicals des de l'altra banda de l'Atlàntic, però avui et truquem per felicitar-te, per celebrar aquesta renovació pels Nets, que m'imagino que de portes endins tu ja tenies assimilada, però avui l'hem sabut nosaltres i és una gran notícia i un gran reforç per la teva feina.
Sí, Sí, al final el suport és molt important, la confiança i el creure en el projecte, no? Jo crec que això des de tota l'organització ho tenim clar, i jo crec que al final accions com aquestes són les que reforcen doncs el mantenir aquest full de ruta. I crec que, bueno, hem dit personalment, evidentment, molt content de continuar amb aquest repte aquí a Brooklyn, i familiarment, evidentment, però crec que el projecte esportiu doncs tenim molta feina per endavant, però és molt prometedor.
Quan et van fitxar fa 2 anys, evidentment era una gran notícia i era una gran satisfacció, perquè eres el primer head coach català que teníem a l'NBA, però hi havia un cert punt de ai, 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 a veure si serà un caramel, un regal enverinat, però això d'avui demostra que el projecte era de llarg recorregut i no només per aquesta fase de reconstrucció en la qual encara estan els Nets.
Sí, jo crec que la lleialtat és molt important, no? Perquè al final hi ha moltes coses de portes endins que no es poden veure a l'exterior, i això, el que, com t'he dit abans, fa confirmar, doncs, una lleta el creure en aquest procés, no? I el creure que el cos tècnic i jo mateix com a líder del cos tècnic, doncs, som els adequats per anar durant aquests passos endavant. Evidentment, doncs, aquests 2 anys han sigut de reconstrucció i de tenir jugadors molt joves, i els passos endavant que hem d'anar fent, doncs aquest estiu serà molt important amb l'Agència Lliure del Draft. No es pot predir mai com serà tot al 100%, però sí que és veritat que aquesta millora doncs ha de ser-hi.
Els Nets, imagino que per política de privacitat, parlant de contracte multianual, no es pot saber per quants anys firma Jordi Fernández, és una cosa interna.
No, això és una cosa interna. Normalment els temes econòmics i anys mai es fan públics, així com els jugadors sí que són públics i ho pot veure tothom. Normalment quan els cossos tècnics i direcció tècnica d'aquests ens ho guardem com a secret.
Ara parlaves d'aquest procés, d'aquesta reconstrucció i d'aquesta via de creixement. Els Nets tenen bones possibilitats i moltes eleccions en el draft. Parlaves de l'agència lliure. Entenc que per competir per cotes més altes també és un procés que s'ha d'agafar amb paciència. És a dir, no hem d'imaginar-nos uns Nets competint per els primers llocs la temporada vinent, o sí?
Bueno, el que hem de ser és oportunistes, i la veritat és que tenim davant nostre un context bastant únic, no? Que és que tenim molts diners per gastar a l'agència lliure, que evidentment doncs tots els equips tenen el mateix per gastar, i nosaltres no en tenim tants de compromesos en contractes, i després tenim, com has dit tu, doncs moltes eleccions del draft. En els següents 7 anys som l'equip que més en té, no? I això fa que tot sencer, junt amb el mercat que tenim aquí, no? Que se li diu que seria la ciutat de Nova York i el barri de Brooklyn, tenim un mercat que atrau molt els jugadors, no? Llavors, en aquest context que tenim en general, ser oportunista vol dir que hi hagi els jugadors adequats, que hi hagi el rookie adequat, que triem bé. Tenim moltes vies de poder arribar, doncs, a aquest nivell de competitivitat màxima. Jo crec que aviat, però aviat no sé exactament dir-te el que és, no? Pot ser els anys que hagin de ser, no? Jo crec que no, nosaltres mai ens volem posar una data límit, però sí que, evidentment, la millora doncs s'ha de percebre, i és important que podem mostrar millora.
En tot cas, aquesta renovació demostra que tant tu com la franquícia esteu disposats a tenir paciència, que tots dos considereu que aneu pel bon camí.
Sí, nosaltres el que volem fer és mantenir i sostenir èxit, i això al final, d'un dia per un altre, fa que les coses siguin més inestables. I si ho fas pas a pas, sí que hi ha moments que són més ràpids, moments que són més lents en aquests processos, però sí que és veritat que fer-ho sòlidament és molt important, i quan hi arribem ens hi podem mantenir durant molts anys, no? Jo crec que equips que guanyin durant 1, 2, 3 anys és pràcticament més fàcil de veure. El difícil és estar, doncs, com hi ha hagut franquícies, 10, 15 anys mantenint-se dalt de tot, no? Jo crec que aquest és l'objectiu que tenim, és poder sostenir, doncs, aquest èxit.
Has parlat de lleialtat mútua als Nets. T'han arribat propostes des de l'altra banda de l'Atlàntic? Ho dic perquè en alguna conversa anterior havíem parlat dels grans d'Europa, evidentment fixant-se en un entrenador que és referència també a l'NBA. On ni ho has escoltat, això?
No, la veritat és que no he tingut l'oportunitat de parlar amb ningú a nivell europeu, però evidentment és algo que en un futur, doncs, evidentment jo sempre estaria disposat a fer. la veritat és que ara mateix el meu compromís que tinc aquí amb l'equip, l'únic futur que veig ara mateix a curt, mig plaç, és el de Brooklyn, i com dic jo sempre, és l'equip que m'ha donat l'oportunitat, és l'equip amb el que a mi m'agradaria retirar-me. Després del que pugui passar, doncs ja veurem el que és, i evidentment, com t'he dit, Europa per mi doncs sempre ha sigut algú que m'ha atret molt, algú que segueixo el dia a dia. De fet, avui a les 2:45 hores d'aquí veurem el Barça jugar aquest play-in, guanyar-lo i anar pel vuitè de lloc.
Molt bé, doncs avui era una trucada per felicitar el Jordi Fernández per la renovació i també per parlar una mica de música i per no molestar-lo gaire enmig de les seves vacances. Jordi, felicitats altre cop i a gaudir del descans.
Molt
bé, gràcies, agraeixo molt. Una abraçada. Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Instruccions per viure sense ella, d'Empar Moliner. Una novel·la que et fa estimar la vida a través de les paraules. Instruccions per viure sense ella, de Columna Edicions.
Va ser amor a primera vista. El món se li va aturar. La mirada es va quedar suspesa en un instant etern. Un batec i una certesa. Aquell era l'escollit. I acabat en set. Impossible no enamorar-se'n.
I tu, ja t'has enamorat del teu bitllet? 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi. 2 milions d'euros per bitllet de 5 euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Aquest estiu, apunta't als camps tecnològics d'intel·ligència artificial i drons del Periódico, la Universitat Politècnica de Catalunya i Fundesplai per joves de 12 a 17 anys. 6 dies on faràs tallers amb investigadores i investigadors. Visitaràs laboratoris, faràs sortides a la platja. Vela. Més informació a estiudecolònies.elperiódico.cat.
Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
10 de maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
Per Barcelona.
És la cursa al Cort Inglés.
Participa ja amb la samarreta solidària d'aquesta edició.
El 100% del que es reculli anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
El 10 de maig, Barcelona és la cursa.
Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Londres, Quim Olivares, bona nit.
Hola, bona nit.
Iran insisteix que no està negociant amb els Estats Units en cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
Seran directament executats a la forca. Ni tan sols caldrà que tots els membres del tribunal hi estiguin d'acord.
Washington, Oriol Serra.
Trump va xutant la pilota endavant i és el primer interessat en poder sortir d'una guerra que se li ha complicat.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Aquest dimarts a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Ens allunyem de les estridències.
Catalunya Nit.
Notícies sota la llum de la lluna.
Sintonia de bicicletes abans, però ha començat el partit de play-in d'Eurolliga al Palau. De moment domina el Barça, 9-5, gairebé 11-5, gairebé a l'equador d'aquest primer quart. Bon inici del Barça. La transmissió íntegra la podeu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio amb el Macià Lloberes i el David Ubach. Abans us hem parlat del Fem Futbol, el podcast de futbol femení que ha sortit avui del forn. També ha sortit d'avui del forn l'edició d'aquesta setmana del Ràdio Volta. Isaac Vilalta, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Que té com a protagonista, evidentment, Paula Blasi, que va guanyar aquest cap de setmana l'Amstel Gold Race.
Sí, ara està intentant fer memòria, no sé si ho recordes tu del dia que va venir aquí el Top Costa.
Sí.
La Paula ho ha practicat pràcticament tot en esports, no sé si a bàsquet, ara que parlaves del partit del play-in del Barça. Bàsquet no sé si l'havia tocat, eh?
Havia tocat molts pals, però això no ho...
Futfem sí que l'havia tocat.
Sí, aquest sí, el Llevant les Planes en el seu dia, sí, sí.
Exacte. Sí, home...
Bé, li pots proposar, jo crec que encara és de temps, eh?
Sí. De passar-se al bàsquet.
Home. Sí, de fer una excursioneta al bàsquet.
Ara que s'ha posat a guanyar, potser no seria el millor moment, però...
Exacte, en fi, pot combinar-ho.
Sí, sí, això és veritat.
No ho espatllem, que ara va molt bé, en efecte, eh? Victòria sonada a l'Amstel Gold Race, que és una de les grans clàssiques al calendari femení, de les més importants. De fet, ella ja es queda a la zona de les Ardenes, demà disputa la Fletxa Valona i diumenge la Lieja, que és una altra de les grans curses importants. Després ja li quedarà la Vuelta a principis del mes de maig i, com no, protagonista d'aquest Ràdio Volta, que a més passa una cosa molt curiosa. A Ràdio Volta sempre comencem amb aquell resum sonor en què recollim diferents narracions internacionals que ens permeten com, des de diferents punts del món, es veu el món ciclista. I en aquesta ocasió que descobrim és que tot el món descobreix una nova ciclista, que és la Paula Blasi. La tenien doncs bastant arraconada, no la coneixien gaire en molts països, i amb aquesta Amstel Gold Race s'ha situat de ple al mapa ciclista.
Clar, perquè la Paula, vaja, quan va venir al Tot Costa la tardor passada, venia de guanyar el bronze al Mundial Sub-23, sí. Ajuda amb l'or a l'europeu.
I l'or europeu, sí, exacte.
Però clar, per dir-ho així, en categoria sènior, és el primer... Hola, bona tarda, sóc la Paula Blasi, eh?
Clar, és que fixa, guanya l'Amstel Gold Race en solitari, segon és Kasia Viadoma, que és figura mundial, tercera Demi Vollering, que probablement és la número 1 mundial ara mateix, i al top 10 o top 15 hi ha tots els grans noms del panorama mundial, i els passa la mà per la cara una ciclista de 23 anys que fins ara havia guanyat ben poques coses.
Això ho hem d'agafar com a... Que passarà sovint o encara és excepcional?
Bona pregunta. Amb el Fletxa ho discutim a Ràdio Volta i ell diu una cosa molt interessant, que és que la Paula, per la seva joventut i perquè fa només dues temporades i quatre mesos que es dedica al ciclisme, a cada prova i a cada prova del nivell aprèn molt. I aleshores això ens fa pensar que no sé si demà guanyarà o diumenge tornarà a guanyar, probablement no, però que a curt, mitjà termini, hi ha molts números de que vagi guanyant coses importants.
Molt bé, doncs evidentment la seguirem com jo ho havíem fet fins ara, però ens congratula que vagi donant cops de punya sobre la taula d'aquesta manera que ho fa la Paula Blasi. Per cert, una curiositat del Tour masculí que ve aquest estiu, que ja ho sabeu, arrenca a Barcelona, i que ha fet que l'equip de Vingegaard porti un mallot curiós.
Sí, de fet, encara no està decidit. El Visma han plantejat una sèrie de dissenys en què la figura d'Antoni Gaudí pren rellevància, i tots aquests mallots que ells proposen, hi ha diferents picadetes d'ull a diferents obres d'Antoni Gaudí. I aleshores els aficionats, els seguidors del Visma, poden votar a través de la pàgina web de l'equip quin mallot volen, i sí, evidentment Barcelona serà present en aquest mallot que serà el que farà servir l'equip Visma en aquest proper Tour de França.
Molt bé, doncs aquesta clocada d'ull, aquesta picada d'ull de l'equip de Vingegaard a la nostra ciutat, i parlant d'Antoni Gaudí, hem de dir que del nostre país.
Vingegaard, quan va guanyar la Volta, es va quedar una setmana per Barcelona fent turisme amb la seva família, o sigui que sap
sí,
de què
va. Sí, van anar a veure el Camp Nou amb Christensen
també.
I bé, li deu agradar a casa nostra. Doncs benvingut, Jonas. Isaac, gràcies.
Una abraçada.
I abans d'acabar, Míriam Guàrdia, ara t'anava a dir Paula, no sé per què. Míriam Guàrdia, bona tarda.
Bona tarda.
La Míriam ve a explicar-nos que el Barça Atlètic d'handbol juga demà l'última ronda eliminatòria de la Copa contra el Valladolid. És a dir, que si el Barça Atlètic guanya, es ficarà a la fase final de la Copa del Rei.
Així és, el segon equip barcelonista podria fer història si aconsegueix superar la darrera eliminatòria i classificar-se per la final a 8 de la Copa. Els de Dani Ariño, que actualment competeixen a la divisió d'Honor Plata, reben demà l'Atlético Valladolid en la tercera i última ronda eliminatòria de la Copa. El partit es jugarà a les 8 del vespre al pavelló de la ciutat esportiva Joan Gamper i serà partit únic, i guanyi continuarà a la competició. Els blaugranes arriben amb molt bones sensacions després de guanyar les dues rondes prèvies de dos equips de la Lliga Asobal, l'Aranda i el Guadalajara, i demà s'hauran de fer valer contra l'Atlético Valladolid, un rival que és setè a la Lliga. Dani Ariño reconeix que serà un partit complicat contra un equip molt exigent.
Bueno, per començar, és un rival top 6, top 7 de la Lliga Asobal, que està fent uns resultats molt bons aquest any, i el que comentàvem, físicament és un equip, jo crec que superior a nosaltres en quant a quilos i en quant a alçada, però bueno, nosaltres també tenim les nostres armes i les intentarem aplicar.
Cal recordar també que el primer equip del Barça ja està classificat directament per a la competició després de proclamar-se campió de la Copa la temporada passada.
Doncs n'estarem pendents demà, de fet, ja anirà la Míriam. Míriam, gràcies.
A vosaltres.
Minut i mig i les 9, abans d'acabar el tot costa, la Sònia el remata.
El Barça està jugant amb l'estrella roja al Palau, partit d'Eurolliga, importantíssim per partit de play-in, per continuar viu a la competició. Guanya de 7 ara mateix, 23-16, falta 3 minuts perquè acabi aquest primer quart, i això que sentiu és la transmissió íntegra, que ja ho sabeu, al Digital de Catalunya Ràdio, amb el Macià i companyia.
Ja es pressa perquè triple del Barça, 10-1, 26-16, 2,5 pel final del primer quart.
És a punt d'acabar-se el partit a Sant Mamés. Està guanyant l'Atlètic Club de Bilbao 1-0 l'Osasuna. L'Atlètic juga amb 10 homes de... Va, fa pocs minuts que li han expulsat Jaureguizar, però és important perquè amb això sumaria 41 punts. No sabem si salvat matemàticament, però tindria...
Matemàticament encara no,
però tindria una molt bona puntuació l'Atlètic Club i el Mallorca
però,
i el València.
Però si guanyen, València... ho celebraran.
Amb valors. Això sí. El Mallorca i el València han empatat a un, que, vaja, també en aquest cas era duel de necessitat. Recordem que ara, 2:15 de la nit, Girona-Betis i Madrid-Alavés.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
I gràcies a l'equip que ha fet possible el programa. I a vosaltres, per ser-hi. Ens retrobem demà a les 7 amb més esports, amb més tot costa. Dani, després del butlletí, el tot gira del Girona-Betis, eh?
Porto un pepino, però un pepino grandiós.